Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Que això ja s'acaba, senyor Carbó, que s'han acabat les vacances, s'ha acabat tot, ja tornem a estar aquí una altra vegada. Bé, de fet, vostè no hi és.
No, eh? Jo no hi soc mai, de fet.
Vostè no hi és, però jo sí que estic aquí.
Però vostè se n'ha adonat que sempre té una mirada molt negativa, sobre la vida, directament. Això s'acaba.
No, que s'acaben les vacances, però podríem, això
home,
continua.
Home, comença, clar, comença un nou temps.
Sí, però encara no és una nova temporada, no emboliquem més la troca, perquè nosaltres
però nosaltres això de les temporades també
no, nosaltres
comença un
simplement
nou temps, que segur que serà positiu, alguns haurem de treballar.
Escolta'm una cosa, s'acaben les vacances,
sí.
Seves i meves, s'acaben. S'acaba el mes d'agost,
sí,
també és veritat.
S'acaba.
En canvi, començarà el setembre, començarà un nou curs, començarà... Bé, clar, tot s'acaba i tot comença.
I amb energies renovades, Ventura.
L'edició 2123 del Festa Festa, la 334 de la seva època internàutica, quedarà penjada al nostre web, www.festafesta.net, el 26 d'agost de 2016. Aquest programa que comença ara mateix. Programa que podeu escoltar des del nostre web i també des d'una pila d'emissores que ens fan confiança, com ara FM Girona,
Ràdio Cassà de Cassà de la Selva,
Ràdio Bellpuig també,
Ràdio La Vall de les Preses,
Ràdio Municipal de Terrassa,
Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans,
Ràdio Vallromanes,
Ràdio Calella
i Barcelona Digital Ràdio, la Ràdio d'Hostafrancs. Totes aquestes ens fan confiança i totes elles tenen un horari diferent i totes elles tenen un dial diferent. Però què hem fet? Doncs els hem posat tots en el nostre web perquè tothom doncs pugui consultar a quines hores i a quin lloc i tum, pim, pim, pam, pim, pam, ja està. I un link a la web també de cada emissora perquè puguin saber quin és el lloc on s'emet i tot i tot.
Territorialment, en aquests moments hem de dir que estem com la loteria, molt repartits.
Molt repartits, sí. I més que ho estarem, ja ho veurà, i més que ho estarem. Senyor Carbó, tenim moltes coses avui en el programa. Vostè ens ha preparat un reportatge d'aquesta presentació que va haver-hi d'aquest canamàs especial sobre el son cultura popular, que tindrem d'aquí uns minuts. També tindrem seccions, tindrem doncs, els sons de la tradició, les dites i refranys, contarem també amb les cançons picants, una altra de la Marta Ibáñez, i també les històries de gegants de la Berta. Mira, avui participen totes les dames del programa, totes participen en la cosa.
Tampoc és que en siguin moltes,
No en tenim gaires, però avui les tenim concentrades. I a més tenim, com sempre, les sardanes que diem turístiques, les sardanes estiuenques turístiques.
Això també s'acaba avui?
No, segurament
això continuarà.
No, ja ho veurem. Ara per ara tenim el que tenim, senyor Carbó. És que també vostè vol anar molt enllà, també, Vull dir, no corri. I si la setmana passada teníem el Puig Gració, se'n recorda?
Sí.
Doncs aquesta setmana tenim una altra proposta per fer excursió, que és el Puig Neulós.
Aquell ha pujat mai?
Jo no n'estic segur, ja li dic
jo ara. Sí que n'estic segur, sí. De que sí que l'he pujat.
Jo el que sí que he escoltat la sardana del mestre Toldrà més d'una i més de dues i més de tres vegades. Però el Puig Neulós és, en francès es diu el Pic du Neulou, que és com seria la pronúncia rossellonesa Puig Neulós, doncs és una muntanya de la Serra de l'Albera, concretament és el pic culminant, que té 1.256 metres, que comparteixen els municipis de la Jonquera, a l'Empordà, la Roca de l'Albera i Sureda, el Rosselló, tots dos, i que fa de divisòria entre les respectives comarques. La seva carena fou fronterera entre els antics comtats d'Empúries i del Rosselló, i des del Tractat dels Pirineus ho és entre els estats espanyols.
Que això va ser el 1659. No fa pas 4 dies.
No, fa una temporada ja. Bé, podríem donar molts detalls. L'excursió sembla que sé que és més... és més fàcil per la vessant nord, però també es pot fer per la vessant nord. És a dir, qüestions tècniques que ara no entrem.
Vostè ha de pensar que és un indret que la seva ocupació humana no ve de fa 4 dies.
No,
que allà ja tenim, per exemple, vestigis doncs de fa milers d'anys, perquè, clar, trobem, per exemple, megàlits, sobretot a la família...
Com ho ha dit, això?
Megàlits.
Megàlits, sí, val, d'acord.
Megàlits.
Monuments megalítics, es ve a referir
Liti,
vostè.
Pedra, sí. Mega, gran, pedres grans, o sigui, pedrots.
Megàlits.
Pedrots, ja allò està. Que vas per la muntanya, quina pedrota, no, és un megàlit, escolti'm,
sí,
que vostè és d'aquests,
Jo sí, jo soc de pedra grossa, sí.
Sí.
Situat al mateix sector també hi ha el castell de Requesens,
sí, senyor.
El castell de Requesens, per exemple, i vaja, molt les vistes del pic del Puig Neulós, sí, la meteorologia no fa honor a això dels núvols. Que sembla...
I jo convido a la gent que hi vagi perquè hi ha un pou de glaç molt interessant que es pot veure, visitar i visualitzar com fa no tants anys, perquè no tants anys, no tants segles, sinó no tants anys, guardàvem la neu per fer gel, etc. Els pous de glaç són molt interessants.
I que pot veure el mar gairebé, i pot veure el Canigó. Home, és que és clar. És
que, és que ningú, va, eh?
Escolta, el Puig
Nolós. És un gran citer, ara.
Ja ho sabeu, una altra de les sardanes turístiques ben escollides. El Puig Nolós del mestre Eduard Toldrà és també la sardana que us convidem a escoltar tot seguit en versió de la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Puig Nolós, una sardana d'Eduard Toldrà, que ha estat la nostra sardana turística del darrer programa del mes d'agost. L'hem sentit en versió de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I ara anem a recordar, anem a fer un remember one una miqueta.
No sí, sabem, perquè... un remember del tot.
Del tot, perquè recordarem doncs, una festa important que va tenir lloc a Barcelona el mes de gener. Oi?
És una festa, un esdeveniment.
Un esdeveniment
de la cultura popular. Va ser una gran trobada pel sector, que estem parlant del Som Cultura Popular.
Efectivament, 23 i 24 de gener, allà al recinte de Ferrocuats.
Allà ens ho vam passar bé. Tots
home, vam fer un programa, jo és el programa més llarg de tota la meva història, em sembla que
home,
he fet mai.
Home, vam fer un que va ser llarguet, l'altre no tant, però el del dissabte va ser molt llarg.
Va estar bé.
Sí, sí.
I a més van passar moltes més coses.
Jo hi tornaria, eh? Ara havia de dir... Sí. Jo el diumenge, sí, quan vaig arribar a casa, no m'aguantava gaire dret i cansadot.
Bueno, ja ho té això.
Sí, però jo ara hi tornaria.
Doncs mira, jo el que vull que ens expliqui és que ha sortit un canemàs nou.
Sí,
no?
I el dimecres 13 de juliol el vam presentant a l'espai 4 del Palau de la Virreina, eh? Allà a la sala aquella magnífica. I bé, vam tenir tota una gent allà dalt a la taula presentant el canemàs número 12.
Però, esclar, jo el que anava a dir, que la gent no entendrà res, perquè dirà, bueno, estàvem parlant del Som Cultura Popular i ara parlant del canemàs.
Sí,
per què?
Perquè aquest canemàs número 12 és un canemàs monogràfic versat sobre el que es va treballar i les sessions que es van fer en el Som Cultura Popular del mes de gener.
Ara,
d'acord?
Ara.
I estem parlant ni més ni menys que d'una publicació que ens n'anem...
Unes 389 pàgines.
És un recull de tot el que es va poder viure doncs, en els debats, les taules rodones, les aportacions, etc. I allà hi havia molta gent.
Molta gent.
Per exemple, el Pep Fornés va conduir l'acte.
Però... Allà vol dir no el Som, sinó
no,
la presentació...
a la presentació del canemàs.
Però
la primera persona, per dir-ho d'alguna manera, que va parlar sobre el que estem parlant ara, doncs va ser en Josep Viana, que és el president de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català i que d'entrada ja feia un balanç sobre el que varen viure el passat mes de gener a la Fabra Coves i ja ell ja esperonava ja d'entrada a la continuïtat.
Això ha estat un model d'èxit que voldríem doncs, que no quedés aquí, sinó que tingués una continuïtat, ja sigui bianual, ja sigui com es determini, perquè ha estat un gran aparador de difusió, d'explicació, de mostra, de debat, de cinema, de tot plegat que ens uneix a l'associacionisme i que determina doncs, que la cultura popular està viva i que doncs, som els que som.
Llavors, en Josep Viana, a partir del que es va viure en el Som i a partir de prendre el pols a tota aquesta vivència, doncs parlant amb uns altres, etc. Ell doncs ja feia una proposta que anava molt més enllà del mateix Som i que era és una proposta que fa tant a les administracions com a les federacions, però arrel del que es va viure en el Som i on creu que necessitem i on podem anar.
I llavors, doncs, això ens esperona doncs, a demanar també doncs, o a fer una sol·licitud i una demanda, diguem-ne formal, oficial, a nivell de públic, per tenir un centre de l'associacionisme cultural aquí a Barcelona que aplegui moltes entitats i moltes federacions i confederacions de cultura popular i que sigui un centre cultural doncs, en el qual es puguin fer doncs, expocultures, tallers, formació, debats, estudi, creació, innovació de l'àmbit de la cultura popular. Un centre obert a tota la ciutadania i també al turista propi i forani que vingui buscant, cercant cultura, cercant informació, cercant festes, cercant exposicions i que en aquest punt, en aquest espai, se'ls poguessin donar referència a Barcelona, només faltaria, però també referència territorial de totes les festes, tots els esdeveniments culturals dintre de l'àmbit de la cultura popular que es fan en el país i que es fan en la capital de Catalunya. Un centre doncs, que hauria de ser, doncs, evidentment, amb una gran interrelació en el seu entorn i un centre doncs, que aplegaria interrelació entre estudiosos, interessats en la cultura, aspectes de la restauració i hostaleria del voltant, etcètera, etcètera. De totes maneres, aquest anunci, diguem-ne així, públic que fem ara, el pormenoritzarem allà on calgui fer-lo.
Bé, la proposta d'en Josep Viana no és poca cosa, però seguidament va agafar la paraula el Joan Ramon Gordo, Montraveta, que és el coordinador de la publicació Canemàs, i ens va presentar, abans de presentar el Canemàs 12, ens va fer unes pinzellades de què és exactament Canemàs i què vol.
Durant bastants anys hem anat potenciant l'ENS i hem anat formant aquesta xarxa i ens semblava que faltava algun aspecte, hi havia algun camp que no acabava de sentir-nos còmode o que ens semblava que érem deficitaris. I a partir de tota una sèrie de reflexions amb tota la Junta i especialment també amb l'Antoni Carné, amb l'amic Antoni Carné, doncs vam estar elaborant doncs, tot un projecte en el que dèiem de que per què no generar un espai, per què no crear un espai de reflexió que anés més enllà del petit article periodístic, que anés més enllà de la petita anècdota i que afavorís una miqueta com una àgora o com un espai on les diferents opinions, intercanvis d'experiències, propostes, reflexions, crítiques, doncs poguessin donar d'una manera tranquil·la, d'una manera amable, però d'una manera també punyent i a vegades en profunditat. No? I amb aquesta idea hem anat elaborant aquests 12 canemàs, que alguns són monogràfics, altres no ho són, i té aquesta voluntat, és a dir, la de compartir, la de fer visibles tota una sèrie de reflexions i que quedi constància per al futur que tota l'aportació que fa el moviment associatiu no és només de festa, no és només de passar-s'ho bé, que també, sinó que també té darrere tot un pòsit d'intel·lectual, tot un pòsit de reflexió, tot un pòsit propositiu que ens sembla important reivindicar.
I en Ramon Gordo després entrava a fons en aquest Canemàs 12 i ens explicava els ets i uts i amb quins criteris s'ha fet.
Dir-vos que ha estat un Canemàs molt laboriós. Penseu que es va optar per no fer la transcripció mecànica directa, sinó que es va fer una interpretació, és a dir, es feia una interpretació periodística sobre cada conferència o cada presentació. I a partir d'aquí, doncs, es posava també un link, sabreu que al final de cada article hi ha un link en el que si algú vol contrastar alguna de les opinions, algunes de les afirmacions que es facin o complementar-les, doncs pot anar directament al link aquest que va a la pàgina web on hi ha tots penjats els vídeos i la veuran totes les intervencions que hi ha. No ens semblava correcte fer una transcripció mecànica perquè seria una pallissa, no seria, no convidaria a llegir, però en canvi sí que ens semblava interessant fer una crònica periodística que d'alguna manera doncs, ens animava una miqueta doncs, a aprofundir més i a llegir.
Bé, i si el món ens convidava a aprofundir i a llegir, va agafar el torn de paraula amb Pep Fornés, que és el director del Museu Etnològic de Barcelona i del Museu de les Cultures del Món, i ell donava una visió molt arrelada del que és el nostre, d'entrada, del que és el nostre associacionisme cultural.
Si veieu la primera pàgina d'aquesta publicació, veieu un nom, és una iniciativa de la Federació d'Acords de Claver, Ideal de Claver, quin era? Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços. Això és el que intenta moltíssima gent d'aquest país. Això és el que intenta molta gent associada per ser forta, per estimar-se, per ser feliços. Això és el que molts dels que estem aquí hem fet tota la vida. Per tant, celebrem avui que l'ENS, encapçalat per aquests ideals, entre altres coses, hagi volgut deixar fer tangible lo intangible, no? Deixar alguna cosa que quedi, un rastre per la memòria. Perquè moltes vegades quan parlem de patrimoni cultural immaterial, molt sovint s'oblida de que hi ha un rastre que queda. La cultura sense aquests intangibles no seria cultura, seria qualsevol altra cosa, seria mercat, seria producte, no seria cultura.
I seguidament el mateix Pep Fornés donava la seva visió particular del que es va viure en el Som Cultura Popular, sobretot des d'una visió del que va ser potser l'activitat troncal d'aquest Som Cultura Popular o la que era més visitada, que era el Museu Nòmada.
El que ha fet Som Cultura Popular, el que hem intentat d'alguna manera fer-ho, és el que també va motivar aquell tossut gran, aquell gran home tossut, en Francesc Fabregat, que avui, com ens han dit, no ens acompanya perquè tan gran que és, ha d'aguantar molt de pes i li fa mal d'esquena. Doncs aquesta persona va intentar seduir-me una vegada darrere l'altra i amb la Rosa i tota la penya d'ajuntar totes aquelles exposicions que havíem anat fent durant tant de temps des del Museu Etnològic de Barcelona amb la xarxa de cases de la festa d'aquest Institut de Cultura. Un projecte que al final vam batejar, sabeu que el museu el teníem tancat per obres, unes obres de 5 anys, aquelles tan rares, no? I vam dir, doncs, com li podríem dir? Doncs diguem-li Museu Nòmada. I així tothom s'hi pot aixoplugar. Ha estat així que moltes de les entitats, associacions i demés que s'han anat aixoplugant en aquest Museu Nòmada han vist com un bon lloc útil per expressar-se. Hem de dir que de vegades hi ha pobles, viles i ciutats, oi, Santes Masses, que també fan exposicions d'aquestes i les compartim, ara tu, ara jo, ara te'n porto una, ara després portes una altra cap allà. En tenim una al Priorat, que va rodant per allà. En tenim algunes al Vallespí, que des de l'Ajuntament de Reiners i ara les del Tet també les fan córrer. En tenim un parell més a Mallorca. Vull dir, van rodant, però és que en tenim 17 que no dormen a casa.
Jo he de dir, senyor Carbó, que el del Museu Nòmada per mi va ser de les coses més brutals que vaig veure en el Som Cultura Popular.
Impactava,
Va impactar molt perquè va tanta feina feta i tota junta i tot allà, allò va ser una cosa realment interessant. Escolti, hauríem d'anar acabant, senyor
doncs,
Carbó.
Doncs ja que anem acabant, anem tancant l'acte.
Tema,
i qui va tancar l'acte? En Lluís Puig, director general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que ell ja anava uns quants anys enllà, i tancava l'acte. Però escolti, escolti què diu.
Penseu que segurament d'aquí 10 anys, això que pesa, a vegades diem que la cultura pesa, però això d'aquí 10 anys seguirà sent un número de referència consultable per gent que faci recerca, per gent que no ho hagi viscut i vulgui saber què va passar, etcètera, etcètera. No? Per tant, aquest valor és important malgrat el sobreesforç que a vegades porten aquestes publicacions. No? 12 números de Canamà són, diccionari avui mirava, diu que dotzena és allò que ve després de l'11, cosa que és bastant absurda que digui, però clar, diu que és un conjunt de 12 coses de la mateixa espècie. I aquesta definició sí que ens va bé, perquè aquí mateix som segurament 15 o 20 àmbits de la cultura popular ben diferents, no us citaré, però us coneixeu tots, de dansa, de teatre, de catifaires, de folk, de certes estudis, de jocs, etcètera, músics, no ho cito perquè no els diria tots de memòria, però som una mateixa espècie i aquí amb aquesta dotzena d'ous de números de la revista Canamàs queda ben palès, no? Jo crec que això és el, com a Departament de Cultura, el que em pertoca agrair a la iniciativa de l'ICUP. De dir, escolta'm, gràcies a la iniciativa de l'ICUP, diria que es va constatar, es va ajudar a visibilitzar i a dimensionar, segurament pujant-nos l'autoestima, la millor de cada un dels vostres sectors, de dir, ostres, com deia en Pep, junts som el que som. I d'això se n'ha d'aprendre, en definitiva, no? Per tant, aquí l'ICUP, que als inicis, les primeres converses del Som Cultura, tenia clar el seu dimensionat de ciutat local, per dir-ho així, que és la seva responsabilitat, la seva competència, i jo podria dir que sortosament se'ls va escapar de les mans i va agafar aquesta dimensió importantíssima a nivell de ciutat, però dic també aquesta repercussió a nivell nacional i de països catalans, per què no diem, no?
Molt bé, senyor Garbó, molt bé.
Doncs recordar que això és el que va donar la presentació d'aquest Canamàs 12, un monogràfic sobre el Som Cultura Popular, que es va presentar el dimecres 13 de juliol al Palau de la Virreina de l'Ajuntament de Barcelona.
Festa, festa.
Som Cultura Popular.
Doncs ha de pensar, senyor Garbó, que el 2012, quan aquesta gent dels Strombergs van posar aquest tema ja en el YouTube i el van posar com a prèvia del disc que presentarien, el van posar a principis d'abril i com a prèvia del disc que presentarien a finals d'abril, que el van presentar el 2012.
I què va passar?
Doncs que va ser una passada. Vull dir que ja va tenir un acolliment brutal per tota i que ells mateixos van ser els primers sorpresos. Nosaltres també posem el vídeo aquesta setmana, el mateix vídeo que ells van posar en el seu moment, el posem també penjat al nostre web, ben linkat des del YouTube, i en tot cas escoltarem ara aquest tema dels Strombergs, que és una passada perquè és molt xulo, perquè es diu Tocant el cel amb la mà, que és dels castellers, sap? O sigui, és com explica, diu, surto de casa, vaig a fer castells, pim, pam, pim, pam, tot ben explicat, però amb un ritme enganxós, amb una melodia doncs, també enganxifosa i que fa de molt bon cantar. A veure com vostè s'hi trobarà bé. L'escoltem?
Sí, sí.
Mira, saps com el veig amb una cara?
Saps com el veig que m'ho trobaria bé, a mi posava bé.
Però és així.
Arrasats ens trobaràs.
puja de pressa, va bé, està ben quadrat. Es col·loca en dosos, la canalla arriba a dalt. L'encotxador s'ajut, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega en mig de suor,
que estic descarregat.
I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb dit i collons ja l'hem descarregat.
Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens arrencarà si fem tinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs. De la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs.
Hey! 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 Els castells són força, equilibri, valor i seny. Els castells són rauxa quan els descarreguem. Els castells són força, equilibri, valor i seny. Patrimoni de la humanitat.
Quina marxa, senyor Garbó, quina marxa, tocant el cel amb la mà, amb els estrompes.
Ves de festa.
Sons de la tradició, amb Ramon Vilar.
Cançó reivindicativa, la jornada de 8 hores. Els moviments socials de protesta, les lluites obreres per motius laborals, sociopolítics i culturals, que es tradueixen en vagues, manifestacions, concentracions, etc., comporten també el seu paisatge sonor, crits, consignes corejades, ús de sonadors, fins a cançons, himnes, música instrumental, etc. En aquest cas, la utilització del món sonor per a la consecució d'un fi és evident, i la música, considerada en sentit molt ampli, torna al seu estadi més elemental i primigeni de servei a les necessitats de l'home i de la col·lectivitat. D'aquesta manera, la pervivència d'una tonada té la força de remetre'ns documentalment i amb una descripció sintètica a un fet del passat, però encara viu en la memòria dels supervivents i descendents. Aquí, la cançó que presentem, de factura simple, ens situa amb uns pocs mots en un temps i espai determinats. La vaga general de 1917 a la Conca del Llobregat i amb uns protagonistes en lluita, els obrers i els burgesos, aquests representats per l'amo, i una reivindicació, la jornada de 8 hores. Josep Cribiller va enregistrar aquesta cançó l'any 1974 a Balsareny, Bages, cantada per l'informant Francesc Soler.
La jornada de 8 hores és una cosa legal, que si a cas no ens les donen, la culpa és del Monegal. Els burgesos ens volien fer la por, i els obrers del Llobregat no en tenim no. Doncs no es creguin que siguem com abans, que per menys de 5 cèntims ens en feien fer els gegants. Els obrers trempats com sempre, com si res hagués passat. Doncs estarem a la una per complir amb el sindicat. Els burgesos ens volien fer la por, però els obrers de Llobregat no en tenim no. Doncs no es creguin que siguem com abans, que per menys de 5 cèntims ens en feien fer els gegants.
Quins documents que ens porta sempre Ramon Vilar, senyor Garbó, aquestes reivindicacions laborals i tot en forma de cançons tradicionals, cançons que queden en la memòria de la gent, en la memòria del dia a dia. I ara, espera, que em cauen els papers, ara què passa? Ha vist, què ha fet això? Escolti, ara que... Ah, els dies i refranys. Ah, mira, aquesta m'agrada també, no la coneixia, també l'he de dir. Diu, de moliner mudaràs i de lladre no t'escaparàs.
Això passa.
Sí que passa. Sí.
Canvies perquè et penses que un t'ho farà millor i resulta que te fa igual o pitjor. A veure.
A veure què diu el Víctor.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
De moliner mudaràs i de lladre no t'escaparàs. Aquesta dita critica determinats oficis vistos amb desconfiança perquè històricament han estat oficis que feien tractes amb poca transparència. Com diu Josep Pons Lluch al seu refranyer menorquí de l'any 1993, significa que l'ofici de moliner és propens als robatoris si a llevant farina al client, si a canviant-los la bona per la dolenta. Hi ha comerciants i oficis que demanen una certa confiança, perquè ens hem de creure que el que han fet ha demanat les hores que ens carreguen o que allò que ens donen fa el pes que diuen que fa. Recordem les barres de pa de mig de 200 grams o els mites sobre els enganys en els dispensadors de gasolina o les hores de feina de molts professionals que no arriben ni a mitges hores. També diu el refranyer que 100 moliners, 100 teixidors i 100 sastres, 300 lladres. O de moliner mudaràs i de lladre no en sortiràs.
Festa, festa!
I ara, senyor Garbó, ens n'anem... No, no ens n'anem. En venen uns que venen de la Garrotxa, no cal que anem allà, perquè ja venen ells, sap què vull dir? La gent de la Criatura Verda, que ens porten un tema popular que ens interpreten, doncs, a tots aquests grans músics que formen part del grup capitanejats pel Francesc Tomàs Panxito, que es diu Soc un pobre marxant.
Soc un pobre marxant que pel món vaig portant amb el fart a l'esquena, amb el fart a l'esquena. I faixes permanents, per les noies mal fetes, per les noies mal fetes. Cridant, cridant, papa noies al marxant, que a tot una lupa d'ansipedat, crida al marxant, marxant, marxant. Són les partides cridant, cridant, papa noies al marxant, que a tot una lupa d'ansipedat, crida al marxant, marxant, marxant. Música.
Sóc un pobre marxant, una melodia popular que ens ha interpretat el grup La Criatura Verda.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, amics del Festa Festa. La setmana passada no hi ha hagut tan sols castells durant el cap de setmana, sinó també al llarg de les jornades de dilluns i de divendres, amb la diada de la Bisbal del 15 d'agost o de Sant Magí del passat divendres. Així doncs que repassem les 9 novetats que s'han produït al llarg dels darrers 7 dies. El dissabte, els castellers de la Vila de Gràcia van afegir el 4 de 9 al baròmetre i els xiquets de Reus ho van fer amb el 5 de 8. Divendres, la Jove Tarragona havia pujat al marcador el 5 de 9 i els de Sant Pere i Sant Pau el 4 de 8. Els xiquets del Serrallo, a més, van completar el 5 de 7 amb agulla que ja havien coronat. Dues novetats del passat dilluns, dia 15 d'agost, amb el 3 de 7 dels Bous de la Bisbal, que es converteixen en una nova colla de 7, i el 4 de 7 dels castellers de Castelldefels. Finalment, una novetat del diumenge amb els Bailets de Gelida, que van aconseguir el 4-6 amb agulla. Així completem aquestes 9 novetats de la setmana que han pujat al baròmetre, el recull dels 3 millors castells i pilar de fins a 88 colles. Recordeu que el podeu consultar a través del nostre app i també del web baròmetrecasteller.cat.
Moltes gràcies, Carles. La setmana que ve més informació castellera aquí al Festa Festa. I ara, senyor Carbó, què tenim?
Ah, sí. Anem per les cançons picants de la Marta Ibáñez.
Que avui és un tema que té una cosa especial, eh?
Sí, però la direm al final.
Doncs vinga. Cançons picants.
Festa, festa.
Cançons picants. Una secció preparada i presentada per Marta Ibáñez.
La modista de Balaguer. La cançó d'avui va ser recollida per Josep Jordana, el comare de Toloriu, a l'Alt Urgell. En Josep Jordana va ser un dels darrers acordionistes de la tradició que va participar a les primeres trobades d'Arsègal, quan tot tocant s'esperava l'hora d'anar a munyir. Quan tocava la seva marxa, que ha esdevingut avui la marxa del comar de Toloriu, versionada i ballada arreu. La modista de Balaguer, la cançó picant d'avui, és una masurca ben ballable. L'Artur Blasco va transmetre la cançó i se n'han fet múltiples versions. Que no s'enfadin els de Balaguer. Aneu a saber on exercia aquesta dona. O fins i tot li tenien enveja i li van treure la cançó. Aneu a l'arxiu del Festa Festa per internet i consulteu la primera de les cançons de la secció Cançons Picants i acabareu de lligar caps amb la lletra. Fins i tot el Museu de la Noguera a Balaguer han explotat el tema amb una col·lecció anomenada Els anells de la modista de Balaguer. La lletra de les estrofes és ben explícita sobre el que feia la modista, que poc deuria cosir, i la tornada ho acaba de deixar clar. No sembla que tingués gaires exigències monetàries, la noia. El Pont d'Arcalís, amb l'Artur Blasco, en Jordi Fàbregas i tot un seguit de bons músics, ens ofereixen aquesta versió del disc Aigua més aigua, el seu sisè treball, el 2003.
Sous s'ho deixa fer. Una modista de Balaguer per quatre sous s'ho deixa fer.
Mare, mare, mare vina, mare vina, mare meva, tota coberta de polvos per davant i per darrere.
Mare, mare, mare vina, mare vina, i ho veuràs,
tota coberta de polvos per davant i per detrás. Modista de Ringo Rango, per quatre quartos balla el fandango. Una modista de Ringo Rango, per quatre quartos balla el fandango. Mare, mare, mare digna, mare digna, mare meva, tota coberta de polvos per davant i per darrere. Mare, mare, mare digna, mare digna, i ho veuràs, tota coberta de polvos per davant i per detrás. Modista de Balaguer, per quatre quartos balla amb el filet. Una modista de Balaguer, per quatre quartos balla amb el filet. Mare, mare, mare vina, mare vina, mare meva, tota coberta de polvos per davant i per darrere. Mare, mare, mare vina, mare vina, i ho veuràs, tota coberta de polvos per davant i per detrás. Mare, mare, mare vina, mare vina, mare meva, tota coberta de polvos per davant i per darrere. Mare, mare, mare vina, mare vina, i ho veuràs, tota coberta de polvos per davant i per detrás. Mare, mare, mare vina, mare vina, mare meva, tota coberta de polvos per davant i per darrere. Mare, mare, mare vina, mare vina, i ho veuràs, tota coberta de polvos per davant i per detrás.
Una altra de les cançons picants que ens du la Marta Ibáñez. Avui, la modista de Balaguer, amb el grup El Pont d'Arcalís.
És com un cap i cua, això, senyor Carbó, ho ha vist o no? Perquè, de fet, és el mateix tema que serveix de sintonia.
Àngela Maria.
De la secció. Fixi's quina cosa,
Sí o no? Sí que m'hi fixo, però ja... Sí, és això.
Ara venen més coses. Avui al Festa Festa toquen històries de gegants i això vol dir que tenim l'honor, com cada vegada que això passa, de saludar la benvolguda Berta Miró. Bon dia, Berta, com estàs?
Hola, bon dia, Jesús.
Avui cap on ens portes? Quin és el viatge que ens proposes?
Doncs avui anem a Osona, a la localitat de Rupit, per conèixer els gegants que van néixer gràcies a la tasca d'un industrial francès.
Home, els ingredients prometen que sigui una història força atractiva. Ens delim per conèixer-la. Endavant, Berta Miró, amb guió del Nico Alonso, en aquesta nova història de gegants. Avui, els gegants de Rupit.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Aquests gegants tenen els seus orígens a la colònia tèxtil de Salou, al municipi de les Masies de Roda. Foren creats per fomentar l'esperit cultural i nacional entre els seus treballadors, encarregats per Pierre Baurier, industrial francès fundador de la colònia. Durant molts anys participaren en les festes de Sant Pere i en les celebracions de la família Baurier. De fet, el besnet del fundador, en Xavier Baurier, recorda haver vist els gegants per darrera vegada la dècada dels 50, en el casament d'una cosina seva. La fàbrica tancà l'any 1963 per culpa de la crisi del sector tèxtil a Catalunya i l'ampliació del pantà de Sau. Els gegants foren desats en uns magatzems on van començar a fer-se malbé a causa de l'humit. A la dècada dels 70, en Xavier Baurier, que residia a Roda de Ter, solia anar a Rupit per la festivitat de Sant Miquel, a cantar a l'ofici solemne. Llavors, ell era molt amic del secretari de l'Ajuntament rupitenc, i aquest i el mossèn li demanaren que pugés per la festa de 1978 amb els gegants de Roda de Ter a Rupit. Era la primera vegada que uns gegants trepitjaven el poble. Veient el gran èxit obtingut, en Xavier decidí recuperar els gegants de la colònia, que van haver de ser restaurats de cap a peus i se'ls van canviar els vestits. Ell mateix, veient l'eufòria amb què els reberen, els va acabar regalant al poble. L'any 2002 foren batejats com a Miquel i Magdalena. Han sortit molt poques vegades del seu poble, el 1996 i el 1998, per apadrinar els gegants de Cantonigros i Tavertet, i el 1999 per anar als 100 anys dels gegants de Capellades, els seus germans bessons.
Festa, festa.
I acabarem aquest darrer programa del mes d'agost, senyor Carbó, amb la darrera, o no, encara en farem alguna, de sardana d'aquest, perquè hi ha gent que fa vacances al setembre, tot s'ha de dir.
Bueno, per tant, hi ha gent que en fa tot l'any,
Sí.
Jo em conec,
Jo també, no
diré. I no és conya,
No, jo ho sé, Bueno, és igual, deixem-ho córrer. Dic que farem una altra sardana turística encara avui, al setembre.
I jo els envejo molt.
Sí, jo també els envejo molt. La platja dels Bots, sap on és, senyor Carbó, vostè?
Home, per favor,
sí, Ventura,
allà, no sé si és Palamós,
sí, és
o a la vora.
És a Palamós mateix.
Ho és o no?
Que sí.
Ah, veu?
Que bé que fa. És bon actor, vostè, senyor Carbó, Ho fa molt bé.
Perdoni, en el guió no ho posa, que és
no
Palamós.
No posa res, però li acabo d'explicar jo abans fora de micròfon, no sigui comediant, home. Escolti, l'Alfred Abad l'any 2009 era, no sé si encara ho és ara, cap danser de la colla Tarragona Dansa, on ballava des de feia més de 25 anys. I a més és compositor i escriu sardanes. I aquesta diu que quan el concurs de colles de Palamós, sempre que hi ha la sorpresa, la màgia d'aquest racó de la platja gran a tocar del moll vell, que es diu la platja dels Bots, que difícilment la trobarà per internet, és difícil de trobar aquest nom, però la trobarà perquè és el títol de la sardana de l'Alfred Abad, i és la que tancarà el programa d'avui, aquest programa del mes d'agost, el darrer, i vaja, al setembre farem un parell o tres de sardanes turístiques, encara estic segur que sí, però ens acomiadem amb aquesta, la platja dels Bots, de l'Alfred Abad amb els Montgrins, i a més a més acomiadem en nom de tota la gent que ha fet possible el Festa Festa d'avui, que són el Víctor Pàmies,
la Berta Miró,
el Nico Alonso,
el Ramon Vilar,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
l'Ester Estela,
la Martí Banyet,
l'Amadeu Carbó
i el Jesús Ventura.
Tots plegats tornarem a ser aquí el mes que ve, el programa que ve, la nova edició del Festa Festa. Esperem que vosaltres també ens feu companyia. Fins aleshores, adeu-siau.
Adeu.